Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista en Martí Gironell, que ve a presentar-nos La força d'un destí, la història de com Ceferino Carrión es converteix en Jean León, de l'Espanya franquista a Hollywood. Martí Gironell avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, què tal? Bon dia. Tenim avui un filòleg i periodista de primera fila que ens ha vingut a fer-nos una novel·la preciosa que va guanyar el Ramon Llull de l'any 18 i com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Martí? Com estàs?
Molt bé, encantat de saludar-vos.
Doncs vinga, comencem.
Som-hi.
Un tatuatge amb un home negre no es deu veure, no?
Home, pensa que hi ha moltes maneres perquè es puguin veure i precisament aquesta és la gràcia de la literatura, que tu puguis imaginar-te com coi estava fet aquest tatuatge. Evidentment és perquè hi ha una part de la pell que els homes negres se la fan, diguéssim, no esborrar, però la fan, com t'ho diré, l'adequen perquè puguin pintar-s'hi el que després puguin fer a cal tatuador. Perquè, evidentment, no perquè tinguin la pell negra no podran fer tatuatges, no es podran fer tatuatges com qualsevol altre, no?
Intents frustrats d'embarcar-se... Està de moda, això, d'embarcar-se, no? Perquè tu arribes a frustrar-te per no fer-ho, no?
Jo crec que sí, que no has de tenir por i aventurar-te, precisament, embarcar-te en projectes que tinguis al cap, perquè de vida només n'hi ha una i s'ha de mirar de viure intensament i al màxim, perquè si no, moltes vegades pots acabar ofegat per, precisament, onades que et passen per sobre i que no et donen l'oportunitat d'agafar cap flotador per poder-te salvar. Per tant, val més que et facis tu mateix la teva pròpia aventura, la teva pròpia història, i si per això has d'enfilar-te en un vaixell, doncs per què no? Liant-te la manta al cap i endavant les atxes.
Només tu decideixes per tu?
Sí, només jo decideixo per jo, sí, sí. Tot i que des que fa uns anys hem format una família i som la meva dona i jo, hi ha una sèrie de coses que m'afecten a mi, que també les comparteixo amb ella i que, per tant, doncs, com que és la persona amb qui ens hem aventurat a viure un camí plegats, doncs això, no? Ens ho parlem i ho comentem, però, clar, hi ha d'altres decisions que, evidentment, són únicament i personals d'un mateix, de l'individu, i que, per tant, no hi ha ningú més que decideixi sobre les meves coses.
Els mossens de la parròquia solucionaven moltes coses antigament, no?
Sí, perquè era una altra època. Jo crec que tenia una autoritat moral, fins i tot, que amb el temps, pel que sigui, l'han anat perdent o s'han anat substituint per altres coses, que feia que poguessis refiar d'aquestes persones. Jo, de fet, això ho he abordat en dues altres novel·les anteriors, tant Estrapo, que explica l'espoli del romànic català a propòsit dels arrencaments de les pintures de Santa Maria de Mur i el paper que van tenir, precisament, mossens, un de molt en concret, i, precisament, en aquesta novel·la, La força d'un destí, que ara feies referència, la presència del mossèn del barri de Sant Martí ajudant la família d'en Cefe, que han hagut de venir, com aquell que diu, amb una mà al davant i una altra al darrere, quan fugen de l'incendi que deixa casa seva completament calcinada a Santander i arriben aquí a Barcelona, pare, mare i 8 criatures, i quan el pare falta perquè mor en un accident, doncs la dona ha de tirar endavant tota la família, i és gràcies a la comprensió i a l'ajuda que li presta un rector, un mossèn de parròquia, que pot tirar endavant. Per tant, com diu aquella dita, hi ha de tota la vinya del senyor.
La frustració sempre passa factura?
Pot passar-ne, no sempre. De vegades hi ha gent també que diu que de la frustració en surt una bona obra d'art. Depèn, tot depèn de com t'agafi i de com tu canalitzis aquella frustració. Jo trobo que si ho pots fer-ho perquè en surti això, una obra d'art que se'n beneficiïn d'altres, molt millor que no pas explotar en un acte de violència i de pràcticament d'un acte irracional que no pugui entendre ningú, no?
Nova York és hipnòtic, engulleix. A mi personalment també m'ho sembla. Veig que tu has tingut la mateixa experiència, no?
Sí, jo vaig anar-hi, vaig visitar Nova York quan tenia 24 anys. De fet, vaig fer 24 anys allà. I és una ciutat que hi hem tornat després, al cap d'uns anys, amb el meu fill i la meva dona. I sí, llàstima que estigui tan lluny, perquè és un lloc per anar descobrint i anar, això, no? Anar-te deixant embriagar de molts racons, perquè això, no?, ha estat tenyit i continua tenyit de moltes cultures i, per tant, és ben bé allò, un lloc on anar-t'hi a perdre. Però n'hi ha d'altres, evidentment. El que passa que, a propòsit d'aquesta novel·la, em va portant a Nova York perquè el personatge és on recala primer, diguéssim, és el primer port on arriba després de venir de la vella Europa en aquest vaixell en què s'ha embarcat de polissó, però evidentment que sí, que Nova York és una ciutat molt, diguéssim, significativa en el mapa sentimental de molta gent i també per mi.
Jo vaig fer dos 23 anys, en tinc 67. No és broma, no?
No, per molts anys passats, doncs.
Fas un homenatge a Domiciano Pérez Prado.
Sí, de certa manera, perquè, a veure, és tota una música, tota una època que no ens la podem treure de sobre, i més perquè sé que molts lectors que puguin capbussar-se en la lectura d'aquesta novel·la, si els hi poses aquesta banda sonora, doncs els hi serà molt més plaent i els hi serà també molt més fluida la lectura, i s'hi trobaran fins i tot i empatitzaran molt més amb tots aquells personatges que van passant per aquestes pàgines mentre sona aquesta música. No? La música per mi és molt important i és un vehicle, igual que la cuina, a l'hora de traslladar els lectors cap a una època que els vols, això, no?, que els vols fer viatjar a través de les pàgines de la literatura.
Lo de l'Eva Maria és per lo de la cançó?
No, té cap referència. Em va sortir així, potser perquè tinc un Eva a casa molt a prop i és el primer nom que em va venir al cap, però ell, evidentment, ell, em refereixo al Ceferino Carrión, al Jean León, no va especificar mai com es deia una noia que això sí que era porto-riquenya que havia conegut, i jo li vaig voler posar Eva Maria, però no, res, aquí sí que res a veure amb la cançó.
Els boxejadors aleshores ho feien per sortir de la misèria, i en Marciano era una roca, tal com deia el seu nom, no?
Exacte, i el cas de l'altre púgil que surt, que és una persona precisament que surt del barri del Bronx, amb aquest ascendent italià, evidentment que sí, que ho feien per sortir de la misèria, per treure's potser un sobresou, perquè durant el dia havien de treballar d'escarràs a qualsevol altra banda fent un altre ofici, i per tant, això, a les nits o als vespres, anar-se a clavar quatre mastegots damunt d'un ring per forjar-se potser una llegenda i un nom en aquest esport, o emportar-se algun mal tanto, no? Com també li va passar en el personatge que es va encarar al Rocky Marciano, no?
Amèrica necessita col·leccionar herois?
No ho sé, però sí que ens els han sabut vendre molt bé. No sé si els col·lecciona o no, perquè també té, et podria dir, una legió d'antiherois que ara també estan creixent, perquè sembla que està com de moda, no?, mirar-te la cara bé de la història i, per tant, a veure qui hi ha hagut a l'altra banda. Però sí que ens els han sabut vendre molt bé. Han tingut grans aparells de propaganda cultural i comercial per fer-nos arribar noms d'herois i heroïnes a la resta del planeta. I, de fet, en Cefe, quan es converteix en Jean León, té la sort de poder-se, diguéssim, amistançar d'uns quants, no sé si herois, però sí estrelles, celebritats, ídols, mites que han estat transgeneracionals i que han arribat a moltes, moltes persones d'arreu del món, com són, doncs, això, James Dean, Paul Newman, i també en dones, Elizabeth Taylor, Natalie Wood, Marilyn Monroe, John Fitzgerald Kennedy, no ho sé, i tenen la mà trencada en això de fer-nos, posar davant nostre personatges que semblen irreals i inabastables, però que al capdavall són persones de carn i ossos, com ens demostra en Cefe.
Ets de Tarragona, veig que fas anar l'expressió xalava, o ets de per allà, no?
No, jo soc de Girona, soc de les comarques de Girona, soc nascut a Besalú, que és La Garrotxa, el que passa que és una expressió, és un verb, xalar, que m'agrada molt per la sonoritat, és molt expressiu, el faig servir de manera molt, molt comuna i no sabia que fos, diguéssim, de la zona del Camp de Tarragona o de Tarragona.
El tarragonès, bé, això ve del tarragonès.
Ah, sí?
Sí,
ah,
i per això m'ha fet gràcia dir que aquest té família per allà.
No, però hi tinc bons amics i fa des de molts anys que hi vaig a presentar les novel·les, també, a les Terres de l'Ebre, Tarragona, vull dir que no em faig estrany a cap racó de casa nostra.
Poses personatges venjatius al llibre.
Sí i no, és a dir, fa referència, suposo, a l'amic d'en Cefe que el delata. És que és real, o sigui, ell quan marxa de Barcelona amb dos amics seus a peu cap a França per buscar aquesta vida millor, per fer realitat aquest somni, per intentar d'embarcar-se en un vaixell que els porti cap al nou món on els han dit a Amèrica que tot està per fer i que si tens una determinada fusta doncs pots aconseguir-ho, se'n va amb dos amics seus i quan arriba a Nova York ell fa una carta a casa seva dient ho he aconseguit, he arribat a casa de l'oncle Ramon i com que els altres dos amics han de tornar repatriats per les autoritats panamenyes, que és on van a parar perquè els han repatriat, quan sent que en Cefe ho ha aconseguit, amb un atac d'enveja, de banyes, o digui-ne com vulguis, se'n va corrents a denunciar-lo a les autoritats franquistes. I és per això que els tentacles franquistes arriben fins al Bronx de Nova York en una carta, això és real, com s'explica la novel·la, demanant-li a en Ceferino Carrión que torni a Espanya, si no serà un pròfug. Per tant, era un personatge aquest que era molt, donava molt, diguéssim, per la novel·la, era molt literari, però alhora molt real, i per tant sí, actua amb aquest esperit venjatiu.
Olorar-ne el tap amb molta professionalitat, és curiós. Els taps els oloren els cursis, per mi. Aquí veig que treus un personatge que ho fa amb professionalitat.
Home, a veure, jo per parlar d'un home que no en sabia res de fer vi i es va assessorar amb els que en sabien més de l'època, entre ells el professor Maynard Andrew Emmerin, que era una eminència de la Universitat de Davis, Califòrnia, i clar, li dona tota una sèrie de consells. Jo vaig fer el mateix, per haver de parlar d'un home que feia vi, em vaig anar a assessorar amb una colla de gent que tinc al meu voltant, entre ells una enòloga, que és l'Anna Vicenç, o el mateix Pitu Roca, del celler de Can Roca, amb qui som bon amics, i llavors, clar, et van donant aquests detalls, i sí, i fer aquest gest d'enflairar-se el cul del tap, diguéssim, quan un cop l'has tret de l'ampolla, és un gest que bueno, el podràs definir com vulguis, però que si tens un bon nas, pots saber moltes coses d'aquell vi que ha estat tancat allà dins.
Les estrelles brillen a la foscor, i això els va delatar. Sembla un vers, això.
Bueno, no estem... pensa que estem fent literatura, i la literatura vol dir que també has de jugar, has de cuidar el llenguatge, has de fer gimnàstica amb les paraules, ha de ser molt visual, també, el que expliques i el que trasllades al lector, perquè la desgràcia és que ni el lector ni jo hem viscut allò que estem escrivint els autors i les autores. Per tant, si tu et fas servir del llenguatge per precisament pintar aquesta escena, fer-la veure, fer-la molt visual, i si d'aquí en surt doncs això, no? una frase o una expressió més poètica, més sentida, doncs benvinguda sigui. Jo intento cuidar-lo en aquest sentit al màxim, el llenguatge.
No imposar la teva voluntat et confereix un atractiu molt poderós. Això és fantàstic, no?
És una de les coses que ell va aprendre en aquell Hollywood que intentava de bellugar-se, em refereixo a en Jean León, i que li va ensenyar una persona que en sabia molt d'això, que era el lletrista de Frank Sinatra, conegut per cançons com ara Fly Me to the Moon, que es deia Jimmy Van Heusen, no? I a part d'aquest, n'hi va donar d'altres de consells. I hi ha una colla d'actors que formen part d'un documental que es diu 3055, que precisament està dedicat a la figura de Jean León, que expliquen això, no? I que tenia aquesta habilitat, aquesta característica, entre d'altres. I això, vulguis que no, és apreciat en un món on tothom vol sobresortir, on tothom vol treure el nas, on tothom vol destacar. Bueno, ell hi és, però d'aquella manera, no? Es fa notar sense que es noti, i d'això jo crec que se n'ha de saber.
Costa veure en Bandini i en León junts, perquè tenien un caràcter molt difícil, eh?
Al contrari, ell explica a la seva biografia una que vaig consultar per fer la novel·la, que està escrita per un periodista que es diu Sebastián Moreno, la podeu trobar encara, tot i que està descatalogada en alguna biblioteca, es diu El rei de Beverly Hills, li explica el mateix León que van congeniar de seguida amb aquesta colla d'aspirants, actors i actrius amb qui ell es va fer amic, perquè hi havia l'escola d'interpretació Mrs. Snyder, que estava al costat del Villa Capri, el restaurant on treballava ell de nit i que, on ells hi anaven a treure el nas. I és el que passa moltes vegades amb moltes colles, que ha passat tota la vida. De vegades, no saps per què, lligues, connectes més amb un de la colla que amb un altre. I ell explicava que havia tingut una gran afinitat, una gran connexió amb James Dean, que mirant i llegint també diverses biografies de l'actor, veus que tenien més punts en comú que no t'ho podries pensar, no? Com, per exemple, que venen, diguéssim, de l'interior, ell ve d'Indiana, ell ve d'Espanya, diguéssim, entre Santander i Barcelona, i que havien perdut dos referents importants de la seva vida. James Dean va perdre la mare i Jean León venia de perdre el pare i el germà. Però a part d'això, van connectar per aquelles coses que no es poden explicar, no? I suposo que també era perquè ell l'escoltava molt i li donava consells, i l'altre, vull dir, Dean, ho apreciava, això.
No? Poses la idea de qui seria de quan es va fer el còctel Alexandra.
El còctel Alexandra? No, el còctel Mimosa.
Aquí parles de l'Alexandra, de la plana 147, o potser ho he llegit malament.
Ostres, ara m'has mort. Jo, d'un còctel que tinc molt bon record i referència i que surt a la novel·la, és el còctel Mimosa, que el va fer Salvador Dalí en una reunió al despatx amb Alfred Hitchcock, i que és un còctel que el mestre del suspens li encantava a partir d'aquell moment, que era una barreja entre xampany d'aquella època i suc de taronja. I llavors, al veure aquesta història que l'explicava el mateix Jean León, i que feia que cada dia que l'Alfred Hitchcock anava al seu restaurant, l'Escala, a dinar o a sopar, com aquell que diu, li demanava o procurava que el tingués sempre allà sobre la taula, perquè és això, era un home que sabia cuidar els detalls i sabia cuidar els detalls que sabia que farien feliç els seus amics. No?
Perdona, el nom l'he posat jo, perquè tu poses aquí la fórmula, i la fórmula és de l'Alexandra. El León barrejava vodka de vanilla, licor de crema irlandesa, llet amb xarop de xocolata i per sobre polsa de cacau. I no, això
és una altra cosa, sí. Això és aquest còctel que li demana l'Elizabeth Taylor en una festa que fan amb el Rock Hudson. I és un martini de xocolata.
Ja.
Sí? És això?
No, bueno, però jo el tenia entès com a Alexandra, tu el tens com a martini de xocolata. No passa res, són formes de veure-ho diferent, no passa res. Cuina i espai, sempre ho havia sentit al revés.
Cuina sempre... i espai? Què vol...
Cuina i espai, jo sempre havia entès espai i cuina. Fas una ressenya, sempre ho havia entès al revés, espai de cuina, tu. Tu dius cuina i espai, i jo dic espai de cuina. És això que m'ha cridat l'atenció.
Jo trobo que de l'hora d'acostar-te a la figura d'un home que també va fer de la cuina una marca, en aquell punt de Beverly Hills, on els americans, com aquell qui diu, van aprendre a menjar un altre estil de cuina, va inventar-se també espais de cuina diferents, com per exemple oferir, quan tot el menjador estava ple, la possibilitat d'anar a sopar a dins de la cuina del restaurant, el cor del restaurant, no? I això, al cap d'uns anys, haver-hi altres restaurants d'altres llocs que van també copiar la idea. Això m'ho explicava un dia en Pito del Celler de Can Roca quan em presentava la novel·la a Girona, dient això que ell va fer als anys 60-70 als Estats Units, després, als anys 90 i principis del 2000, hi han hagut restaurants que tenen estrelles Michelin que també han apostat per fer això. El que passa que no es pot fer gaire, perquè, clar, és un espai on es cuina i, per tant, hi ha d'haver-hi uns mínims d'higiene, i clar, no et permet que hi hagi trànsit de gent allà amunt i avall, no? Però sí, ell va cuidar molt l'espai de la cuina, perquè la cuina creia que era i necessitava el seu espai en aquell negoci, no?
Kennedy, una prolongació de l'esperit vitalista. A mi se'm fa difícil, però també poses el Peter Lawford, que no pot faltar mai a la vida dels Kennedy.
Home, perquè el Peter Lawford era el cunyat del Kennedy, era un home que tenia un peu a Hollywood i un altre peu a la política, en tant que estava casat amb la germana del llavors governador de Massachusetts i futur president dels Estats Units. I, home, malgrat tots els, malgrat totes les xacres i totes les malalties que arrossegava Kennedy, jo crec que es bevia la vida de glops. I no només això, sinó que, si podia, feia un trago més. I el cas és aquest, no? Vull dir que intentava beure-s'ho tot i menjar-s'ho tot. Ja se m'entén, suposo, no?, el que estic dient. I, per tant, quan ell té aquesta possibilitat de conèixer la figura del nou i flamant president dels Estats Units i tenir una conversa al voltant de la seva presència aquí a la Guerra Civil, que hi ha poques persones que sabien que el jove Kennedy havia vingut aquí, enviat pel seu pare quan era ambaixador de Londres...
Això és el que et anaves ple a preguntar, també. Digues.
No, això, vull dir que et dona també la possibilitat de donar un altre enfocament i una altra visió de la vida d'aquest home, i que jo crec que sí, que hi ha un impuls vitalista, fent servir les teves paraules, que expliquen aquesta progressió i aquesta carrera meteòrica i lamentablement tan curta que va tenir aquest home. Evidentment que també era fill de la família que era i venia d'on venia, però vaja, també hagués pogut ser un zero a l'esquerra. Vull dir, eren molts germans els Kennedy i no tots van ser com va ser aquest, no?
Hi ha una mena de busca de la felicitat en el teu llibre.
Sí, això saps qui m'ho va explicar? La seva germana, la Anna, que surt a la novel·la, la Chiqui, la petita, que és una persona amb qui he pogut parlar-hi durant l'època que he estat preparant la novel·la i documentant-me, i ella m'ho deia, que sobretot en Cefe, perquè per ella sempre serà en Cefe, tot i que de tant en tant ja deia en Jan, però en Cefe ho era molt i intentava això, no? Que tot el que fes traspués aquest esperit, no? I per tant he volgut que la novel·la també ho desprengui i que li arribi al lector.
Un seductor que es deixa seduir, és bonic això, tu.
Sí, perquè com que ja coneix aquestes mateixes armes que ell fa servir, amb segons qui ja li agrada, ja li interessa, ja fins i tot se sent afalagat, no?, veure com algú fa servir aquestes mateixes armes que ell també utilitza per això, per aconseguir les seves finalitats, els seus objectius, les seves fites, no? Per tant, bé, és com allò del caçador caçat, doncs el seductor seduït, evidentment, perquè pot haver-hi d'altres com ell, que això, no?, que tinguin aquesta habilitat i la mà trencada en fer-te caure en el seu sarró.
El Cefe jo no el veig com un fill pròdig, i tu li poses. Bueno, és una apreciació meva, eh?
Mana.
És una apreciació meva.
Sí, home, i tant. A veure, és un fill pròdig en el sentit que ell se'n va perquè veu que aquí no hi té res a fer, que s'asfixia, s'ofega, necessita volar, necessita aires nous per fer la seva vida, per fer el seu propi camí. Però alhora, i és el que també he intentat durant tota la novel·la anar-ho explicant, hi ha aquest punt com d'enyorança, de dir, sí, estic fent tot això, estic aconseguint tot això, però hosti, ho haig de fer lluny de casa, lluny de la meva família, lluny de la meva terra, lluny de la meva gent. I hi ha aquest punt que li reca de no poder tornar. Per tant, quan ell, i trobo que la imatge aquesta de tornar a la terra, de tornar a les arrels, de tornar al lloc on ha sortit a partir precisament de venir a fer vi, és això, és la imatge del fill pròdig que pot tornar a casa, a més torna com un dòlar en potes, és a dir, com una persona que ha aconseguit el seu somni, que ha aconseguit triomfar, que ha aconseguit tocar amb la punta dels dits i agafar-la, aquesta paraula, l'èxit, i fer-se el seu i a la seva manera, i llavors venir i explicar-ho i compartir-ho amb la família. Llavors, per mi, en aquest sentit és el fill pròdig, no? El que se'n va, potser, diguéssim, no amb totes les ganes de marxar, però veu que ho ha de fer i llavors torna. Però és un fill, evidentment que és un fill pròdig molt sui generis, perquè està constantment marxant d'aquests llocs, no? A mi sempre em preguntaven què t'hauria agradat preguntar-li si haguessis pogut coincidir amb ell. Doncs perquè, per exemple, no es va retirar al Penedès i se'n va anar a Tailàndia, no? Tant que li agradava la terra i tant que, no sé, detalls d'aquests, no? D'un home que per mi era molt... tenia això, no? Moltes aptituds, moltes cares, era molt... per tenir una conversa llarga amb una bona ampolla de vi davant, no?
L'estació analògica del Penedès em sorprèn que anés a la Universitat de Davis, perquè jo la vaig veure, la vaig conèixer a Vilafranca, jo.
El què, el què?
L'estació analògica del Penedès. Em sorprèn que anés a la Universitat de Davis. No. Això t'ho inventes o és
no,
així?
No entenc l'estació.
L'estació, al Penedès hi ha una estació analògica de vins.
Sí.
I veig que tu dius que se'n va anar a la Universitat de Davis. És el que no hi he entès del teu llibre.
Sí, home, és això que t'acabo d'explicar fa un moment. Ell tenia entre la seva clientela un home molt conegut a la Universitat de Davis, que és el professor Maynard Andrew Emmerin, que és real, és un home que va existir.
Ah, jo pensava que era una referència a Keynes. Digues.
No, que va. No. És real com la vida mateixa, que ell tenia relació amb aquest home i és aquí, tal com ho reflecteix el llibre, li diu que és el... diguéssim, a una de les poques persones que li explica que el seu origen és espanyol, que li interessa fer un vi d'aquestes determinades característiques, i a l'altre li diu que, home, que si és d'aquelles terres, doncs el que ha de fer és anar a buscar el que li explica el llibre, no? Les varietats que hi ha al sud de França i que les vagi a plantar en un indret a prop de Barcelona, que es diu el Penedès, perquè per les característiques que té la terra, doncs cedirà molt bé amb aquesta mena de vi que ell vol fer. I llavors la casualitat vol que l'Elizabeth Taylor, en agraïment fer-li enviar els canelons Lolita a Londres, on està de rodatge de Cleopatra, faci que els convidi després a Roma, i que quan estan volant amb la seva dona cap a Roma, ell li digui que és espanyol, que té la seva família aquí sota, perquè estan sobrevolant en aquell moment la península Ibèrica, i la seva dona li diu, home, doncs, quan arribem a Roma, truca a la família, queden, va a Barcelona, després que li estirin les orelles, es posen al dia i li diuen que té un germà que viu a Vilafranca, i clar, se'n va cap a Vilafranca, compra un terreny i començarà a plantar, tal com li ha dit el professor de la Universitat de Davis.
El món és seu d'una altra manera, amb una mica de vi a l'estómac.
Sí, és una frase que m'agrada perquè realment es veu d'una altra manera, com quan també després d'un bon àpat ets capaç d'afrontar les coses que se't plantegin amb un altre ànim, amb una altra cara, no? I per tant, el mateix, si ho pots fer-ho amb un bon vi i a sobre el vi és teu i saps l'esforç que hi ha al darrere i el que pretens aconseguir amb això, doncs jo crec que sí, que hi ha tota una filosofia que desprèn aquesta ampolla de vi, aquest vi, i per tant, si te'l veus, t'omple d'un altre, no ho sé, com, et revesteix d'una característica que només te la pot donar aquell vi. És el que crec que ell intentava imprimir en el seu producte.
Confiar en un home de llei, això ho fa tothom, no?
Bueno, però de vegades saps perfectament que les persones, la llei, se la fan a vegades a la seva mida i pot ser que no estiguis massa d'acord amb les lleis d'aquella persona, depèn de com t'hi relacionis. Sí que és més, diguéssim, moltes vegades és més fàcil encomanar-te a algú que tingui aquest coneixement i que sigui, no hi ha de llei, sinó que sigui lleial i que, per tant, entengui que les coses s'han de complir, però de vegades tots sabem, i hem tingut males experiències, que no és així, malgrat que pugui tenir això, no?, l'aparença de que sigui això, una persona de fiar.
Treus l'amanida León, també, i fas un homenatge, no?
Sí, és que ell, una de les característiques del seu restaurant és que posava nom als plats en funció de qui se'ls menjava, no? En el cas de l'amanida León, al cap d'uns anys li va posar ell perquè a ell li agradava, però els que tenen més anomenada i que són més coneguts i que encara ara es poden trobar a la carta del restaurant L'Escala, que el porta la seva filla, la Gigi, al mateix Beverly Hills, però en un lloc diferent d'on el va obrir el seu pare, doncs hi ha el fettuccini Marilyn, hi ha la granadina de la llengua de bou de Paul Newman, el el pollastre Dean Martin, els mostaccioli Natalie, els canelons Liz Taylor. Llavors, clar, a partir de veure aquesta connexió amb alguns d'aquests clients tan especials i de l'assiduïtat que tenien cap al seu local, era com una mena de premi, diguéssim, a la fidelitat i alhora una picada d'ullet de cara als clients que, bueno, els hi fes gràcia doncs menjar un plat que sabien que se'l menjava aquell actor o aquella actriu, no?
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt acurat que dona una idea molt aproximada del que són els USA. Vol dir que l'autor s'ha documentat molt bé i està ben escrit. Llegiu La força del destí de Martí Gironell, que a part del premi és una gran novel·la. Gràcies, Martí.
Gràcies, Romà.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.